Bon dia, què tal? Com estàu? Com vos trobeu? Són les 9 i 5 minuts i començam aquest programa, atenció, amb 28 graus de temperatura a l'exterior de l'estudi. Un dia més, una jornada més, molta de calor per endavant. Avui començam el dia amb intervals de núvols alts, boires a primera hora del dematí i també pols en suspensió, que deixarà un cel més blanquinós i una visibilitat una mica reduïda. Les temperatures es mantenen sense canvis i el vent bufarà fluix i variable. Tornarem a tenir, com dèiem, una jornada de molta de calor, per tant, molta precaució, hidratar-se, hidrateu-vos i eviteu també les hores de màxima insolació. Avui també estem pendents o seguirem molt pendents dels incendis que s'han produït aquests dies a les Balears en les darreres hores. Ahir es va declarar un foc, per exemple, a les feixes a Talamanca, Eivissa, originat en un infrahabitatge ocupat ja feia un temps. De fet, aquest mateix incendi o un incendi de similar s'havia originat també fa 3 anys en aquesta zona. Xisco Nadal, bon dia, com estàs?
Bon dia, Joan. El foc ja està extingit després d'afectar gairebé una hectàrea de canyet, però no ha estat l'únic foc, vos hem de dir. Les tasques d'extinció han fet feina a l'helicòpter i l'avioneta de Libanat, 4 vehicles i 15 bombers. El primer que varen fer va ser protegir les cases més properes que varen haver de ser desallotjades.
I a la península també continuem molt pendents del tràgic incendi, molt pendent i molt present la tragèdia de Los Gallardos a Almeria.
Així és, Joan, l'incendi que ha cremat prop de 7.000 hectàrees es dona ja tècnicament per controlar. Les autoritats han identificat 3 víctimes més, un matrimoni belga i una ciutadana britànica, i ja només en queden 3 pendents d'identificar. El balanç es manté en 13 víctimes mortals, una d'elles de nacionalitat espanyola.
I hem de dir que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat la zona, ahir mateix va fer una visita en aquesta zona, i ha anunciat recursos per a la reconstrucció, a la vegada que ha insistit en la necessitat d'un gran pacte nacional d'emergència climàtica. I també en crònica de successos, vos hem de dir, vos hem de contar que a Palma han localitzat el cos sense vida d'una dona de 78 anys al barri de la Soledat. Maria Antònia Esquines, bon dia.
Bon dia, Joan. Així es se sospita que feia prop d'un mes que era morta dins el domicili i, de fet, varen ser els veïnats qui varen donar l'avís i tot apunta a una mort per causes naturals. I també hem de contar que es troba en estat crític una dona que s'ha precipitat aquesta matina des d'un quart pis al carrer General Riera de Palma. La víctima ha estat traslladada fins a l'Hospital de Son Espases amb un politraumatiu molt greu.
Serà molt pendents de l'estat de salut aquesta dona que, com dèiem, s'ha precipitat avui entorn a les 3 de la matinada a un edifici o des d'un edifici de General Riera de Palma. Però també avui volem contar que hi ha preocupació per la davallada de les reserves hídriques. Maria Antònia.
Govern i Consell Insular fan una crida al consum responsable d'aigua i preparen mesures coordinades amb els ajuntaments per seguir de prop l'evolució de la situació.
Una situació crítica, en aquest cas, a la zona de Menorca, tot i que, evidentment, a Mallorca, a Eivissa i a Formentera també hi ha hagut una davallada de les reserves hídriques. I atenció, Xisco, per mestres i professors interins hi ha novetats, no?
Avui comença el procés d'adjudicació de places. Educació n'ofereix més de 2.400 per al proper curs. Recordem, una 60 més que l'any passat.
Seran temes que avui tractarem i abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat, una tertúlia que avui farem amb Elena Ballestero, amb Eduardo Luna i també amb Josep Pons Fraga. Però també parlarem de conciliació i d'ajudes per autònoms.
Parlarem de la nova oficina per autònoms situada al polígon de Son Castelló de Palma i de les ajudes del govern per aquest col·lectiu amb Madalena Comas, presidenta d'ATA Balears. I també coneixerem el Pla Autonòmic de Conciliació, el primer d'aquestes característiques a les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar i impulsar polítiques que facilitin la conciliació. En parlarem amb Margarida Darder, directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral.
Això serà a partir de les 10, a la segona hora de programa, després de la tertúlia d'actualitat. Però, Xisco, 9 i 9 minuts, és el moment de saber, de conèixer la frase que has triat per avui, la frase del dia.
La frase és del dramaturg espanyol Jacinto Benavente, mort tal dia com avui, però de 1954. Aquest novel·la espanyol va escriure que el que és gelós, no és gelós per allò que veu, amb el que imagina ja en té prou. No son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura que me hunde la amargura.
No sé si de gelosia va avui el de que parla tothom, Xisco Nadal.
No, avui tothom parla de la Comissió Europea, que continua fent passes per regular l'accés dels menors a les xarxes socials.
Les noves tecnologies, les noves tecnologies, que fan tindre mal de cap. Són segons minuts i dies...
Un grup d'experts ha recomanat prohibir-ne l'ús a menors de 13 anys i establir un accés gradual fins al 18 amb més protecció segons l'edat. La presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, ha qualificat la proposta de convincent i assegura que, igual que una edat mínima per conduir o per consumir begudes alcohòliques, també n'hi hauria d'haver una per accedir a les xarxes socials. L'informe també recomana que abans dels 13 anys els infants no tinguin accés a pantalles i que entre els 3 i els 13 no més les puguin utilitzar sota la supervisió dels pares o tutors i durant un temps limitat. Ara Brussel·les fa feina en una proposta legislativa que es presentarà després de l'estiu. A més, es vol reforçar la verificació de l'edat i obligar les plataformes a demostrar que els seus serveis són segurs per a menors abans de permetre'n l'accés. No sé què en penseu, si Europa ja fa tard, ho dic perquè són noves tecnologies, ja fa anys que circulen lliurement a les nostres vides, és cert que ja tenim problemes amb menors, d'edat, i Europa diu, abans dels 3 els nins no haurien de tenir contacte amb les pantalles, i entre els 3 i els 13 sempre sota supervisió paterna o tutoritzats, i dels 13 en els 18 un accés gradual a les xarxes. Maria Antònia Esquines, com a jove oficial d'aquest programa. Tu que has tingut accés lliure a les xarxes sempre.
Quants anys tenies quan vas tenir mòbil?
Jo què vaig ser primer de l'ESO, que vaig tenir el primer telèfon, però he de dir que no tenia accés a les xarxes socials, o sigui... No hi havia la quantitat de xarxes socials que hi havia abans. El meu primer compte d'Instagram, per exemple, ja va ser 3 o 4 anys després de tenir el mòbil. Per tant, tampoc trob que jo hagi abusat d'aquestes xarxes. De fet, mon pare i mon mare no han tingut mai fins fa un parell d'anys. Tampoc li podia agafar mòbil a mon pare i mon mare per poder mirar ni res d'això. Per tant, estic super d'acord amb aquesta mesura, perquè amb el meu germà petit sí que he vist que la cosa ha avançat una estona també, o sigui, un poc més en el sentit de que ho ha fet tot un poc abans que jo, però no és que sigui res extraordinari, passa en el jovent d'avui dia. Per tant, s'hi han posat un poc tard, perquè amb més aparició de xarxes, més problemes estem detectant. Per tant, en el primer o segon problema que hagués passat, jo ja hauria intentat posar una mesura d'aquest estil. Ara bé, és difícil de controlar-ho.
És que seria meravellós que quan tenim 11, 12, 13, que tothom ja vol ser gran i ja volem ser adults, entendre que ser nins és meravellós. Ho dic perquè ja haurà temps de ser grans i de tenir problemes. No és cert, Joana Maroto?
Jo, idò, vos he de dir que trob que és una mesura fluixa i lleu. Vull dir, pens que 13 anys és molt poc. En 13 anys, de 13 a 16 anys, és molt perillós tenir xarxes socials, i pens que haurien d'haver estat bastant suficientment valents per fer que aquesta norma prohibís l'accés a menors de 16 anys, no de 13.
Tu creus que és com un globus sonda i que diuen seran els 13 però després seran els 16? És cert que de 13 a 16 és aquesta edat on ja te creus que ets un petit adult i que vols tenir una independència i que per edat i per experiència no te toca, però que en aquella edat ho vius com si tot fos un drama. I també les xarxes formen part de la interconnexió o de la xarxa que han creat ara els joves. Ara ja no telefonen com a la nostra edat. Nosaltres despenjàvem el telèfon i pegàvem un truc per quedar, per anar a fer una volta, per anar al cine. En canvi, ara és que tot va per xarxes. Si no en tens, clar,
és que fins i tot ha canviat una cosa, una curiositat, no?, també de l'accés i de les tecnologies i de l'ús que en fem del mòbil. Ara joves, no nosaltres, se comuniquen a través d'Instagram, ni tan sols per WhatsApp. Vull dir que ja utilitzen la xarxa social per comunicar-se. Yeah. Jo la trob bastant fluixa, la mesura. Pens que no han estat suficientment valents, i te deia abans que pens que tothom ja dona per fet que és normal, necessari i obvi que un nen hagi de tenir mòbil prest. Vull dir que quan veuen un nen que no en té, no els apareix normal. Els raretes és que no en té. Ja tothom dona per fet que n'han de tenir en els 10, 12, 13 anys i potser haurien de fer un pensament.
Malauradament, aquestes primeres generacions que han tingut accés a xarxes i que han tingut accés a mòbil des de tan joves, els ha tocat ser una mica els conions per saber com funciona tot això. Ara ja veiem que hi ha un problema de memorització, hi ha un problema de concentració, hi ha problemes de comportament, hi ha problemes d'accés a segons quin tipus de continguts, com per exemple la pornografia, a una edat en què no entenen allò que estan mirant a la pantalla, i que també a certa edat construeixes la teva identitat a partir de la mimesi, a partir de la còpia, reprodueixes allò que veus i te penses que el que veus en pantalla és el que realment ha de ser intimitat entre dues persones. Clar, és tot un...
Jo vull pensar...
Una tempesta perfecta d'elements, és un còctel en tantes coses que jo no sé com encara els joves surten tan condrets.
Jo vull pensar, Xisco, que sempre parlem el mateix exemple, que d'aquí un parell d'anys farem o recordarem això com quan nosaltres recordam ara que com a nins del 80, a la nostra època, a la comunió mos deixaven fumar. Vull dir, vull pensar que se faran passes per... No, no, ho dic de veres. Abans era molt normal.
Que la gent fumava dins el cotxe i si te molestaves fum, te'l menjaves.
Exacte.
I no hi havia debat.
I de vull pensar que d'aquí un parell d'anys direm, bona recordar quan encara deixaven tenir el mòbil a nins de 13 anys i accés lliure, perquè clar, no és...
I fixa que com en el cas d'estabac, sempre hi ha aquestes lluites de lobbies, perquè això no deixa de ser un negoci, que intenten que aquesta legislació no se posi en marxa. No... el benestar dels nins, de cada vegada, o nostre com a societat, de cada vegada interessa manco, perquè darrere hi ha tota una indústria que ha creat, perquè si tens accés a internet, tens accés a segons quin tipus de compres. Compres online, segons quin tipus de contingut. I tot això se tradueix en doblers.
Compres i ideologies.
Compra, ideologia, però sobretot, jo és ideologia també, però crec que és ideologia, malauradament, la que mos interessa és la dels duros. I la dels doblers, i la de poder fer negoci. I com que això és un negoci que veuen que de 13 a 16 són nins que ja comencen a entrar dins el món del consum, i sobretot ja et pots formar com a futurs consumidors, doncs no interessa que en els 13 estiguin controlats.
Si vos sembla, a les 11 tornem a tenir aquest debat i segurament també seguirem trobant emperòs en aquesta nova mesura. Però sigui com sigui, ho farem després a partir de les 11, perquè ara toca tertúlia. Ja sabeu que ara comença aquest programa. Començam amb tot això que vos hem anunciat i qualque cosa una més. I avui aquest programa el fem en Romina West, el control tècnic, Cata Jaume, Àlex Fortesa, Miquel Rosselló a la realització i Yolanda Ruiz i també Vitòria Cerdà a la producció. Començam.
El Facebook s'ha convertit en un casino de xocs. Arriba el Facebook, ja l'hem cagat. Tot el que fas es enteraran. Arriba el Facebook, ja l'hem cagat. Tot el que fas es enteraran.
Al dia.
Les 9 i 17 minuts començàvem a encetar amb aquesta tertúlia d'actualitat que avui farem amb Elena Ballestero. Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Benvinguda. També amb Eduardo Luna. Bon dia, Edu.
Què tal, bon dia?
Com estàs? I també des de Menorca amb Josep Pons Fraga. Bon dia, com estàs, company?
Hola, molt bon dia. Què tal?
Aprofit la tertúlia que hem fet ara amb la Maria Antònia i també amb en Xisco per demanar-vos per aquesta qüestió. Penseu que l'accés a les xarxes socials hauria de ser prohibida a menors de 13 anys? Penseu que és una mesura que arriba tard, que per aventura hauria de ser una mica més valenta i prohibir l'accés a les xarxes, a menors, per exemple, de 16 anys? Què en penseu, Elena? Per exemple, tu comença.
Es que para empezar creo que no tiene sentido que un niño de 13 años tenga móvil, ¿vale? Es que en esto lo tengo bastante claro. Cuando escuchas
sí,
a los...
Sí, también, que es una cosa que ya donan como perfecta y que es como obvi que tothom ha de tenir móvil, ¿no?
Sí.
Y no pensant que por ventura no están... No hauria de ser tan normalitzat, no?
Sí, ¿no? Y más cuando los expertos nos están avisando de los efectos que está teniendo esto sobre la infancia, ¿no? Basta echar un vistazo a los informes de UNICEF, a los informes de asociaciones de víctimas del abuso sexual infantil, por ejemplo, que están avisando del grooming, ¿no? Yo creo que para empezar, las familias son las primeras responsables, ¿no? Siempre, cuando hablamos de móviles, siempre recuerdo la serie Adolescencia, con la que todos los padres echaron las manos a la cabeza. Bueno, pues igual conviene que este veranito le den un nuevo vistazo, ¿no? Y claro, como ocurre con todas las cosas que afectan a menores, cuando los padres no son suficientemente responsables, tiene que haber también medidas legales que protejan a esos menores. En ese sentido, que es bueno, creo que es bueno prohibir el acceso. Pero claro, hay que ver cómo esto se aplica y realmente, porque a la misma vez, ¿no?, propone esto la Unión Europea y está frenando todas las propuestas que se están debatiendo en el seno de la Unión para prevenir el abuso sexual infantil online, ¿no?, que llega, sabemos, en la mayoría de casos, a través de contactos por redes sociales.
Eduardo, complicat, jurisprudència al voltant de les xarxes socials, que em penses, és possible prohibir, és legalment possible prohibir en els menors l'accés a les xarxes socials? O com se pot gestionar, també, perquè també se suposa que per accedir a les xarxes socials has de tenir una certa edat, però molt de menors que no tenen l'edat adequada d'alguna manera menteixen en l'edat per poder-hi accedir, no?
Claro, es que el problema está aquí. El problema no es que se pueda prohibir o no se pueda prohibir, que evidentemente todo se puede prohibir, basta hacer una ley y se prohíbe y punto. El tema está en técnicamente cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Prohibir el acceso a las redes sociales, igual que está prohibido el acceso a la pornografía a menores de 18 años y todos sabemos que con un clic te lo saltas y listo, y continúas hacia adelante, ¿no? El tema está en cómo se hace, ¿no? Para eso habría que volver a sacar el debate del certificado digital famoso y también luego, por otra parte, técnicamente, ¿cómo se puede parar eso? Porque si yo tengo servidores en Estonia, Lituania, Rusia, donde jurídicamente no puedo llegar a hacer bloqueos, no me sirve absolutamente de nada prohibirlo porque al final el acceso está ahí. Yo creo que esto es un problema que tiene muchísimas aristas y que la arista principal está en la educación. O sea, no es tanto el prohibir, sino que
pedagogía.
A nivel educativo, claro, que los padres sepan que cuando se les está dando un dispositivo móvil a un crío, les estás dando la puerta de entrada a un montón de peligros. Pero tampoco sirve de nada el decir, oye, no, a los menores que no se les puedan dar acceso a las redes sociales, cuando tú ya estás educando a tu hijo para que no te moleste en un restaurante enchufándole la tablet. O sea, no puedes decirle tablet sí para que no molestes, pero luego no te voy a dejar acceder a redes sociales. Y si abrimos el melón ya en que no todos son redes sociales, sino que hay juegos que dentro de los propios juegos tienen redes sociales, aquí tenemos otra.
És un bon debat, un bon meló que podríem estar encetant cada dia perquè, òbviament, preocupa i molt a les famílies i també, òbviament, en els qui comanden, que d'alguna manera han de legislar. Josep, tu què en penses? 13 és molt poc? Hauria de ser 16 anys? Arriba tard aquesta mesura?
Efectivament, arriba tard i, com deia en Eduardo Luna, la qüestió de fons és de quina manera trobem un mecanisme que siguin realment eficaços, perquè els menors, que a més ja són d'una generació digital, que han nascut a un entorn digital, tenen mil maneres i tenen un coneixement de les xarxes de tot aquest món d'internet per poder burlar, per poder saltar les restriccions i prohibicions. A dia d'avui vivim un gran debat, no únicament a Espanya, sinó a la Unió Europea, per una banda, a Espanya hi ha un projecte de llei que es diu Llei de Protecció de la Infantesa en els Entorns Digitals, que, si s'aprova, prohibirà l'accés a menors de 16 anys en aquells programes, plataformes que tinguin algoritmes addictius i continguts perjudicials. Per tant, ja ens trobem que s'haurien de definir els continguts perjudicials. Això per una banda. I per l'altra banda, la Unió Europea, i això ho proposa la presidenta von der Leyen, vol un marc general a tota Europa que prohibesqui l'accés a menors de 13 anys i després, en els de 13 a 16, que hi hagi l'obligació de demostrar i certificar que els entorns són segurs i són adequats. Però la qüestió, com ha dit Eduardo Luna, és com garantises, com aconsegueixes exigir i aplicar uns sistemes de verificació d'edat, sobretot en els països que no formen part de la Unió Europea. Evidentment, hi té que haver una regulació, hi té que haver unes restriccions. Els menors de 13-16 anys encara no estan prou formats, defineixen la seva identitat, però jo crec que la qüestió de fons és de quina manera aconseguir uns sistemes que puguin realment ser eficaços i que es pugui garantir que els menors de 13 anys no tenen accés a xarxes, a qualsevol plataforma, quantes pares o els amics els hi deixen mòbils de nova generació que realment són ordenadors amb una gran potència. Aquesta és la qüestió. Com aplicar aquestes restriccions?
Com aplicar aquesta qüestió? Evidentment és un tema que segurament anirem abordant perquè és un tema ja recurrent, no? És de les xarxes socials. Però vos volia demanar també com havíeu dormit avui vespre. No sé si teniu ventilador, si teniu aire condicionat, si heu pogut dormir bé, perquè avui ha fet molta calor, moltíssima calor, i demà i passat encara s'espera més calor. Heu dormit bé o no?
Fatal.
Jo és que dormo com un ceporro. Cuando cojo el sueño ya me puedo caer una bomba al lado.
Josep,
suerte
tu dones
también
bé?
De dormir a cubierta y ventilador de techo, que no todo el mundo la tiene, que a veces nos
es
olvidamos.
És un bon recurs, de ventilador en el sòtil. Josep, tu has dormit bé o no?
No, la veritat és que són nits molt males de passar i has de posar aires i ventiladors, però no arribes a descansar prou. I, a més, la previsió de que aquesta onada de calor continuarà,
sí, sí,
el que realment és preocupant.
Continuarà.
I, a més, el que dèiem a Menorca, que fa una basca. Avui de matí, quan m'he aixecat, notaves una atmosfera densa, fins i tot a veure si a Ciutadella fa una rissaga, que és quan la mà puja i baixa en esport. Són dies molt durs i molt mals de viure.
Amb molta calor, i no sé si també ho hem apostat tot per l'aire condicionat, si ho hem deixat tot en mans de l'aire o dels ventiladors, però és veritat que hi ha una calor extrema continuada que marca aquest estiu en temperatures molt per damunt del que és habitual i amb risc, a més, elevat d'incendis forestals arreu de l'estat. També aquí, a les Balears, el gran incendi de Los Gallardos, Almeria, ha deixat víctimes mortals i ha obligat a desplegar un ampli operatiu d'emergència, i el president del govern, Pedro Sánchez, reclamava ahir mateix un gran pacte d'estat contra el canvi climàtic. Sánchez ha advertit que episodis com aquests són cada vegada més freqüents i també més intensos, i ha defensat la necessitat d'un acord polític i institucional per reforçar la prevenció, la gestió forestal i les mesures d'adaptació davant l'escalfament global. Mentrestant, la calor i la sequera continuen mantenint en alerta moltes comunitats, també la nostra, les Balears. Què en penseu? Hauria d'haver un pacte?
A ver, yo pienso, ¿realmente es posible un pacto con una sociedad tan polarizada como tenemos, ¿no? Yo creo que ayudamos más haciendo un llamamiento a la responsabilidad social, ¿no? Respecto a lo que decías del aire acondicionado, fijaros la paradoja, ¿no? Al final estás encendiendo un aire que contribuye a ese cambio climático, ¿no? Creo que es necesario tomar medidas, pero sobre todo tomar conciencia y en la medida de lo posible y reducir el consumo, que esa es la verdadera conciencia ecológica, ¿no? Contra el cambio climático. No tiene ningún sentido. Cuando hablamos de tanto dinero que se apuesta y tantos medios que se apuestan por la electrificación de los vehículos, ¿no? Pues al final lo que es un absurdo es que en una misma residencia haya tres vehículos, ¿no? Que estén saliendo a diario y sean eléctricos o no lo sean, la electricidad no se genera por de forma espontánea, ¿no?
Mira, yo en esto voy a dar dos contrapuntos. Primero, o sea, que Sánchez hable de un pacto me parece ya un insulto a la ciudadanía cuando no es capaz ni siquiera de tener presupuesto. O sea, ¿qué pacto va a generar este señor cuando es imposible que pacte cosas muchísimo más acuciantes? No voy a decir más importantes porque me parece que ya es bastante importante el problema que tenemos. Lo del cambio climático ya ha dejado de ser una cuestión ideológica, es una realidad.
Debería.
Y el que diga lo contrario, me parece que lo único que hace es gala de su absoluta ignorancia. Basta salir a la calle y basta ver cómo está el resto del mundo. Pero el contrapunto que quería dar es, fijaros, y lo habéis dicho muy bien, aire acondicionado o, por ejemplo, ventilador en el techo. Y aquí también hay que poner encima de la mesa la brecha económica que genera el no poder tener el aire acondicionado puesto, porque todos sabemos lo que cuesta la electricidad. Por lo tanto, no puedo encender el aire porque no puedo apagarlo, duermo mal, descanso mal, voy mal a trabajar y es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, la brecha entre clases se está haciendo mucho más grande justamente por problemas como estos.
Y no nos olvidemos que tenemos cada vez más personas viviendo en la calle en esta comunidad autónoma, en bancos, en calles, en soportales, en coches y en autocaravanas,
pero
yo no
voy a las mal llamadas clases medias.
No, no,
o sea, ya no existe.
Sí, la extinta clase media, pero yo me considero una privilegiada de ser de esa extinta clase media por los pelos, ¿no? Porque todavía hay gente que está mucho peor. Y creo que hay que actuar para proteger a esa población que está durmiendo al raso y que está pasando el día al raso, ¿no? Con las condiciones que tenemos.
Que quizá la pregunta no es si tiene que haber un pacto de Estado, si el gobierno hace su función y protege a los ciudadanos frente a olas de calor como estas, que al final generan muertes, que esto es el drama real que hay detrás de esto.
Bueno, Pero ahí discrepo, perdona, porque creo que es importante no fijar el foco solo en que hay que actuar ahora que tenemos el cambio climático aquí, sino prevención. Que hay que actuar para prevenir que eso siga ocurriendo. Y creo que el pacto de Estado que propone Sánchez va en ese sentido, de prevenir el que propone.
¿Y con quién?
Josep, t'han perdut o ets aquí?
Li ha de calor.
Se noti, sí. Ara recuperam també el nostre company Josep Pons Fraga, des de Menorca.
Sí.
Ah, ara sí, ara te sentim. Josep, digues.
No, vull sentir perfectament. Vam, aquesta proposta d'espacte climàtic que ara torna a reiterar en Pedro Sánchez, de fet, ja va anunciar l'any passat després dels grans incendis que hi va haver. Vull dir, de fet, hi ha unes converses que es van iniciar en tres grups parlamentaris i ara ell torna a dir que cal accelerar que aquesta proposta articular un gran acord davant l'emergència climàtica. Però què va passar l'any passat quan Pedro Sánchez va llançar per primera vegada aquesta proposta, que de fet no és nova, venia també d'altres líders i d'altres formacions polítiques? Vull dir, els presidents autonòmics li van dir el primer que han de fer és disposar de més recursos per prevenir i extingir incendis. Vull dir, tot això està molt bé a nivell teòric, a nivell d'un gran debat polític, però el que necessitem és... Hi ha una evidència. El clima està canviant. L'emergència climàtica és un fet evident. L'escalfament global, tot i que hi pugui haver alguns negacionistes que encara insistesquin en negar-ho, tan evident com ara estem patint aquesta onada de calor de dies i nits seguits d'una calidesa, aquestes nits tropicals i durant la jornada que el termòmetre no baixa. Per tant, el pacte que proposa Pedro Sánchez ha de tenir una eficàcia, i l'eficàcia és que a dia d'avui no disposem de recursos ni de mitjans per actuar. La qüestió seria què està disposat a fer el govern PSOE-Sumar per aportar aquests recursos. Que és el que li van demanar l'any passat la majoria de presidents de les comunitats autònomes. És que, si no, no avançarem. I quedam amb un simple anunciat, amb un titular. Pedro Sánchez reclama o demana un pacte pel canvi climàtic. Estupendo. És que tots hi venim d'acord. Cert, el que deia Elena Ballestero, que hi ha una societat polaritzada. Però la qüestió de fons, insisteix, més important, són recursos i mitjans per actuar davant d'aquest canvi climàtic. I aquí la qüestió, la responsabilitat, correspon en el govern central.
Després parlarem d'aquest darrer ple que avui et celebra el Congrés dels Diputats, parlarem de que encara no hi ha pressupost, parlarem d'algunes de les qüestions que es tractaran en aquest ple, però ara hem de fer una petita aturada a la ràdio, escoltam el bisturí de Javier Alarcón, i ja sabeu que també a la televisió escoltam uns anuncis. Tornant tot d'una.
El bisturí, Javier Alarcón.
Bueno, la noticia del día es la poli. La policía local de Palma pide refuerzos, podría ser perfectamente nuestro titular si no fuera por ese publicado y veraniego de ayer, que decía que Cort recurre por primera vez a la seguridad privada para luchar contra el incivismo en la playa de Palma. Si anunciar la privatización de un servicio público se parece bastante al reconocimiento expreso de un fracaso en la administración, también es cierto que hacerlo es buscar una solución a algo. Es intentar aproximar ese límite entre eficacia y eficiencia, entre los medios puestos y el resultado que se necesita para llegar a ese estándar de orden al que se ha llamado seguridad. Es ponerse a currar sin complejos para intentar solucionar un problema crónico para esos ciudadanos. Ese eterno debate entre seguridad y libertad, el que cuando estiras de una, se le ven los pies a la otra. Es buscar en el grito de la ayuda privada una solución a esa delincuencia crónica, en esa herencia llamada zonas maduras, y que es el lugar donde le salieron los dientes a este monstruo turístico que nos devora, cuando en la calle no hay leyes ni reglamentos que se cumplan. Si De Niro decía en Taxi Driver que los pecados no se redimen en la iglesia, sino que se redimen en las calles. Lo que sobra de ese acuerdo de colaboración son convenios, protocolos de incidencias, comunicaciones preventivas e información a los delincuentes sobre lo único que saben hacer. Lo que falta es calle, falta calle. A tu teoría le falta calle, que decía aquel. Y ya mañana, siempre patrullando, más.
Policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz,
uh-huh,
y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia.
Les 9 i 35, ja hi tornem a ser aquí en directe a través de IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió. Això és El Dia, estem fent tertúlia d'actualitat amb Elena Ballestero, amb Eduardo Luna i també amb Josep Pons Fraga. I ara plantejam una altra qüestió, el sistema de finançament i el repte demogràfic, perquè la proposta del Ministeri d'Hisenda per reforçar el sistema de finançament autonòmic torna a generar tensió amb el govern balear. L'executiu de Marga Proens considera que el document arriba pràcticament tancat i denuncia que continua sense tenir en compte dues reivindicacions històriques per a les Balears, el cost de la població flotant i també els sobrecostos de la insularitat. En canvi, el govern central defensa que aquest nou model aportarà més recursos, augmentarà la participació de les comunitats amb impostos com l'IRPF o l'IVA i crearà un fons específic per als territoris mediterranis més afectats pel canvi climàtic. I jo vos demano, com pot afectar això el finançament real que necessita Balears per mantenir aquests serveis? Perquè si el nou sistema continua sense compensar la pressió que exerceixen milions de visitants sobre la sanitat, el transport o els serveis socials a les Balears, d'alguna manera ho han de solucionar. Com ho poden solucionar? Com afectarà, més ben dit? Com ho veus? És un repte. No sé si dir, és el repte més important que tenim ara mateix per endavant.
A ver, que es un reto clarísimo. Lo que pasa es que no soluciona absolutamente nada y al final las reclamaciones que hace Marga Proens me parecen totalmente lógicas. No se está teniendo en cuenta, por lo que he podido leer yo, ni la insularidad, ni la presión turística, ni la población flotante, ni el coste de prestar los servicios en esos momentos puntuales. Entonces no tiene sentido financiar igual un territorio que recibe millones de visitantes, que aporta muchísimo más y que crece a una velocidad brutal por encima de la media. O sea, no están solucionando nada. Y lo peor es lo de siempre de este gobierno, que es que propone medidas que no están consensuadas con los actores principales. Por lo tanto, es más de lo mismo, más bluff para mí.
A ver, yo creo que sí que hay un margen, ¿no? Están hablando de aumentar la recaudación, que reciban más, ¿no? A cuenta del IVA y del IRPF. Esto en una comunidad como la nuestra, en la que tenemos, hablábamos de la extinta clase media, ¿no? Pero al final la actividad económica que se genera, los millonarios que hay, que vemos cada año en la lista Forbes, que son de Baleares, ¿no? Con una política fiscal adecuada se pueden obtener ingresos suficientes para generar un mayor reparto de la riqueza, que creo que ese es el drama real, ¿no? que sufrimos y vivimos en Baleares. Cuando se habla del coste para la sanidad de las personas turistas o personas extranjeras, ¿no? Al final no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, los turistas que vienen de la península, hay un intercambio entre comunidades autónomas que compensa ese coste, ¿no? Lo mismo ocurre con los países de la Unión Europea. Yo creo que un territorio que apuesta todo al turismo tiene que ser consecuente con lo que hace y tomar medidas que garanticen una vida digna para sus habitantes. Y creo que los enfrentamientos entre gobiernos autonómicos, entre gobierno central y gobierno autonómico, por experiencia de años y años del mismo debate, gobierne con quien gobierne allí y gobierne quien gobierne aquí, no permiten un avance. Creo que tenemos margen suficiente para mejorar la vida de la ciudadanía en vez de descargar la responsabilidad en el resto.
Josep?
Sí, jo diria que, és que aquí, avui hi ha una comissió tècnica avui de zones tècnics que han de presentar o han de tancar un model que es té que aprovar en el Consell de Política Fiscal i Financera que el ministre Arcadi Espanya vol celebrar o ja convocar per dia 29 de juliol. Però el problema quin és? És que resulta que a la reunió d'avui, que és una comissió tècnica, i a la
Comissió de Política Fiscal i Financera de dia 29 de juliol, ja hi ha una proposta tancada, una proposta que va negociar, que va decidir, que va acordar el govern de Pedro Sánchez amb Catalunya, concretament amb el PSOE i Esquerra Republicana de Catalunya. Una vegada va tancar el model de finançament que millora els recursos per Catalunya, ara el posa damunt la taula i li diu en el resta de comunitats autònomes. Mirau, això és el nou model de finançament autonòmic per tot Espanya. L'he negociat a Catalunya, però a vosaltres també vos hi heu d'afegir, perquè és cert que hi ha un increment de recursos. Però, atenció, en el cas de Balears, que és una comunitat mal finançada, des de que el 2009 es va aprovar el model de finançament, que, per cert, no van aprovar les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, aquest model de finançament, amb el temps, ha anat empitjorant, perquè ha augmentat la població, tenim més turistes, i ens trobem que la proposta que avui du el ministre a la comissió tècnica i que durà dia 29 de juliol en el Consell de Política Fiscal i Financera no ens compensa ni els sobrecostos d'insularitat ni la població flotant. I a més, i a cap, Balears és una de les comunitats que no es veurà beneficiada pel principi d'ordinalitat. Això que vol dir? Que aquelles comunitats que més aporten són les que més han de rebre. I això sí que ho tenen en compte per Catalunya. Nosaltres, Balears, fem un esforç fiscal que aportem més de 900 milions d'euros cada any que se'n van en el govern central. I que 900 milions d'euros, que és un esforç fiscal de les empreses, dels ciutadans i d'aquests milionaris que deien Elena Ballesteros, aquest doblers no retorna a Balears. I la comunitat autònoma necessita més recursos. Per tant, jo el que dic, si el principi d'ordinalitat s'aplica a Catalunya, també s'ha d'aplicar a Balears. I jo entenc molt bé que Antoni Costa, que és el vicepresident del govern de la senyora Proens, i Consell d'Hisenda, digui, és que nosaltres aquest model no mos va bé, no mos satisfà. Allò que diuen en castellà, lentejas, las tomas o las dejas. Pues no mos va bé cap model, perquè beneficia una comunitat, Catalunya, i segueix perjudicant a Balears. I si realment el ministre Arcadi Espanya vol fer les coses bé, hauria de seure en totes les comunitats, amb una per una, pactar les singularitats, i Balears és una regió insular que no és ultraperifèrica com Canàries, però que tenim unes necessitats que el sistema de finançament no resol ni contempla. Per tant, jo diria que no en aquest model que ens volen imposar. És un tràgala. Jo diria que no.
Yo personalmente creo que el principio de ordinalidad se puede definir como egoísmo puro y duro, ¿no? El que más tiene, tiene que ser el que más recibe. Pues no, yo creo que el sentido común dice que el que menos tiene, tiene que tener sus necesidades cubiertas, por mucho que genere poca riqueza, ¿no? Es el que necesita más ayuda. Y dicho esto, es verdad que yo también estoy de acuerdo que, por ejemplo, cuestiones como la insularidad tendrían que ser tenidas en cuenta, pero también es verdad que antes Josep hablaba de que falta dinero para afrontar las consecuencias del fondo del cambio climático, ¿no? Pues esta propuesta o impuesta, ¿no? Imposición o propuesta que está sobre la mesa introduce un nuevo concepto, que es que tiene en cuenta la singularidad de los territorios del arco mediterráneo, en el que se incluye Baleares, ¿no? Que recibirán una inyección económica para llevar a cabo medidas, ¿no? que intenten minimizar las consecuencias de ese cambio climático. Yo creo que lo importante es que el dinero que está aquí o el que llegue se utilice de forma adecuada y solucione las desigualdades que tenemos en el territorio.
Hem d'anar a publicitat, però vull fer un apunt ràpid perquè l'Ajuntament de Palma ha eliminat 500 pintades vandàliques a desenes d'edificis històrics de ciutat, recuperant més de 2.200 metres quadrats de façanes protegides mitjançant tècniques especialitzades. És una campanya que va començar el novembre de 2024 i que s'ha estès per diversos barris. Li volia demanar precisament a en Eduardo, que és advocat, perquè ahir mateix parlaven de pintades vandàliques a façanes, per exemple, d'immobiliàries, pintades pintades, incivisme, vandalisme sobre el patrimoni que podria tenir, o quines repercussions podria tenir, Eduardo? És motiu de delicte, això?
És un delito y de hecho es un delito de daños agravados, o sea que pueden llegar incluso a tener, si no son penas de multa muy altas, penas de prisión. Aquí es fantástico, muy bien por el alcalde el tema de recuperar esas fachadas, pero a mí... como jurista me queda el identificar a estas personas y sancionarlas, porque creo que por ahí, por la sanción y por la reinserción, pasa el que no se repitan ese tipo de conductas, porque al final la gente, por desgracia, aprende o tocándoles el bolsillo o con condenas. O sea que muy bien por la iniciativa, pero me falta identificar y sancionar.
Qué complicado, això.
Complicadísimo, complicadísimo.
Casi imposible, te diría.
Bueno, casi
yo.
Imposible no, porque hoy en día estamos en ciudades en las que están hipervigiladas y que hay muchísimas cámaras y que hoy en día es difícil hacer cosas sin que te graben o te vean. Es complejo, però que és un tema que hauré d'abordar.
I que també hem de diferenciar, no?, amb allò que és art urbà d'altres que són pintades, vandàliques, incivisme, etcètera, etcètera. Ara, si fem una petita aturada per a publicitat i tot d'una, tornant, perquè hem de parlar que avui hi ha el darrer ple abans de les vacances d'estiu en el Congrés dels Diputats.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tracte final d'aquesta tertúlia d'avui, dia 14 de juliol, pendents del Congrés dels Diputats, perquè ho dèiem, avui es celebra el darrer ple abans de l'aturada d'estiu amb una sessió extraordinària marcada per dues qüestions clau: la senda d'estabilitat pressupostària per al període 2027-29 i la reforma de lleis de dependència i discapacitat. La votació més rellevant és la de la senda d'estabilitat, perquè és el primer pas imprescindible per poder tramitar els pressupostos generals de l'Estat. El govern planteja un dèficit de l'1,8% del PIB per a 2027 amb una reducció progressiva fins a l'1,5% el 2029 i un límit de despesa rècord, que seria de 226.000 milions d'euros. Però l'executiu arriba al ple sense suport garantit. Ni PP, ni Vots, ni Junts ja han anunciat el seu vot en contra, de manera que tot apunta que la proposta serà rebutjada en aquesta primera votació. Si això passa, Hisenda podria tornar-la a sotmetre a Congrés el proper 23 de juliol. Recordem, dèiem, avui era la darrera sessió, però per ventura no haurien de fer una altra. Bé, si la senda d'estabilitat acaba rebutjada, fins a quin punt quedarà condicionada la possibilitat que Espanya tingui nous pressupostos, que recordem que ara mateix tampoc en té, després de diversos exercicis amb els comptes prorrogats, Helena.
Yo es que discrepo del planteamiento, perdóname que gire, pero es que ya esto es como el eterno retorno, o sea, no se van a aprobar, o sea, yo
ya
prefiero,
¿no?
Sí, prefiero hablar de la otra parte del pleno, ¿no? Que eso sí que es importante para mucha gente, que es la ley de dependencia y disparidad, ¿no? Que entre otras cuestiones plantea una mejora de financiación para recortar las listas de espera, que en Baleares son de más de un año para que se te revise el grado de discapacidad, ¿no? Y luego una cosa muy importante, que cuando hablas con las personas discapacitadas aquí en las islas, es una de las cosas que históricamente reivindican, ¿no? Que es el derecho al asistente personal, alguien que sea sus manos o que sea sus piernas por ellos y les permita hacer una vida como lo hacemos el resto de personas, ¿no? Y que puedan hacerla, puedan tener derecho a un asistente personal para cosas tan sencillas como ir a la compra, porque la vida no consiste solo en trabajar y la mayoría de personas que tienen estas dificultades no disponen de un asistente que les cubra ni siquiera toda su jornada laboral, por no hablar el ocio, el derecho al ocio que tenemos todos, ¿no? A ir al cine si quieres, a irte a una playa y disponer de un asistente que conduzca tu coche si no puedes conducir, ¿no? Yo creo que esas son las cosas importantes de la vida.
En
el segon punt
d'aquesta notícia, sí. Elena, que també ho havíem de tractar després, però primer vegada demanava precisament per els pressupostos,
sí.
per anar per ordre.
Sí,
ho havíem
sí.
anunciat, que era una de les coses que avui se debatia, la llei de dependència i discapacitat, també en parlarem, però clar, d'entrada, no? En el final s'ha de parlar dels pressupostos, s'ha d'aprovar o no la senda d'estabilitat, clar, no té suport necessari per fer-ho. I és una qüestió que també és òbvia, no?
Me guardo la parte del tema de dependència per algú, perquè és un tema emocional. En el caso de los presupuestos, es obvio, evidentemente, que no va a salir adelante, y menos después de la última votación que vimos, donde hasta Junts estaba pidiendo que Sánchez asumiese responsabilidades políticas. Por lo tanto, plantear que va a ser una senda presupuestaria cuando llevamos 3 años sin presupuestos es política de ciencia ficción. No va a salir. Evidentemente que no. Lo que pasa es que, como es muy listo, como es el presidente las primeras veces y como sabe manipular muy bien el hemiciclo, lo está acompañando con otras medidas que sí tienen que salir adelante, que son las que digo que tienen un corte más emocional y que son de justicia social. ¿Presupuestos? No. ¿Senda presupuestaria? No. ¿Que se ha agotado la legislatura de Sánchez? Evidentemente que sí.
Josep?
Bueno, yo creo que hay dos grandes cuestiones. Una que l'han dit, els pressupostos generals de l'Estat, que ara en aquests moments se sent de dèficit i que t'intent també de pactar el model de finançament les comunitats autònomes, però bueno, hi ha dues dates molt importants. La primera, en relació als pressupostos generals de l'Estat, dia d'octubre, és el dia que acaba el plaç que marca la Constitució per presentar el projecte de llei en el Congrés de Diputats, que veig molt difícil que prosperi. A més, teniu en compte que duim 3 anys amb pressupostos prorrogats i el Senat també els hi tombaria. Però atenció, que aquesta setmana, dia 14 de juliol, dijous,
no,
el Tribunal
és avui.
Superior...
Josep, perdó, 14 de juliol és avui.
Sí. Sí, dia 14 de juliol i després dia 16 et sabrà. Sabrem si la justícia de la Unió Europea accepta que es pot aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont. I això és un fet que jo crec important perquè pot redefinir la posició, el posicionament de Junts, que marca el seu propi calendari, que tindrà una influència molt important. Per tant, el que passarà a partir d'avui, ple del Congrés de Diputats, Consell de Política Fiscal i Financera, la decisió de la Unió Europea sobre Puigdemont i l'escenari judicial que pot alterar o pot modificar les previsions de Pedro Sánchez. El que sí vull dir seria, en aquest sentit, que no hi haurà un superdiumenge electoral el 23 de maig del 2027, que és quan coincidirien eleccions municipals, autonòmiques i generals. Crec que aquesta opció està descartada i, naturalment, Pedro Sánchez intentarà resistir, tot i que té un calendari judicial que és molt complicat i que també intentarà aprofitar fins al darrer moment els fons Next Generation de la Unió Europea i que també presentarà en el Congrés el projecte de llei de pressupostos, que si cau aquest projecte de llei, que crec que sí, a partir d'aquí sabríem com es va evolucionant aquest escenari electoral en petició o en espera de si
la Unió Europea, el Tribunal de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia, permet o no, es retorna a Espanya de Carles Puigdemont.
Sí, com sigui, el govern necessita aquests suports per aprovar els pressupostos per a l'any que ve. De moment no els té, i pensant que no els atendrà. I és cert que són uns comptes que segueixen prorrogats. Sí, com sigui, que ho dèiem abans, no? A més d'aquest debat pressupostari, la cambra abordarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat amb l'objectiu de reforçar drets i millorar l'atenció de les persones dependents. També s'ha de convalidar el decret llei que destina 1.200 milions d'euros addicionals al sistema de dependència entre l'1 de juliol d'aquest 2027, una injecció econòmica que el govern defensa com a necessària per incrementar el finançament de totes les comunitats autònomes. Això, al final, acaba repercutint a totes les comunitats. Abans ho de Nelena, no? És una qüestió que és primordial, precisament perquè molta de gent necessita per dret, no per una altra cosa, poder tenir un acompanyament, com posaves tu d'exemple, o poder tenir accés, com tenim tot, a qualsevol activitat o acte en el seu dia a dia. No sé si ara volíeu afegir qualque cosa en aquest tema, perquè no sé si també en aquest sentit tindrà Pedro Sánchez suports per aprovar aquel paradigma.
A ver, yo creo que sí, que aquí sí que debería tener los apoyos necesarios para sacarlo. Esto no es nuevo, no lo inventó Pedro Sánchez, lo han hecho todos los gobiernos, sacar iniciativas que estaban abocadas al fracaso junto con otras que por justicia social deberían salir adelante para luego poder vender la gestión correcta de ese tipo de problema, ¿no? Y aquí, sobre todo, un tema que tiene una carga emocional fuertísima y que, como decía al principio, es un tema de justicia social. O sea, esto tiene que salir adelante porque hay familias que su día a día y su vida dependen de una legislación acorde a la problemática que tienen. Y además este es un tema que se lleva trabajando hace tiempo, no es un tema improvisado, y es un tema que llega a un punto en el que se debería aprobar. Por lo tanto, para mí, lo reprochable al presidente del gobierno es mezclar ous en caragols, ¿no? Meter los presupuestos, meter la senda presupuestaria con un tema que está clarísimamente abocado al fracaso, con algo que debería salir para luego, posteriormente, hacer el trile y vender gestión cuando aquí de lo que se trata es de política y justicia social.
Bueno, pero es que es habitual que se debatan en el Congreso cuestiones distintas. No estamos hablando de un decreto ómnibus, estamos hablando de otra cosa, de dos iniciativas que no tienen nada que ver una con la otra y que se votarán por separado, ¿no?
Claro, pues entonces no deberían ir en el mismo pleno.
¿Por qué?
¿Por qué no? Porque si tienen que ser... hay que darle la importancia a lo que tiene.
Que se han andado de vacances, que no hay penses,
claro,
Eduardo.
No, son los únicos que se van de vacaciones.
¿Quiere que trabajen? De una en una la ley, ¿no?
No, de una en una la ley, no, pero sí por materias. Que esto es una de las cosas que el Tribunal Constitucional ha dicho varias veces, que no se pueden hacer un totum revolutum.
Eso se llama decreto ómnibus, pero esto no lo es.
Y politizar este tipo de votaciones.
Sí que está separado, ¿no,
sí,
Eduardo?
Claro, vota por separado, es que no tiene nada que ver.
Se vota por separado, pero políticamente la venta política de la gestión es la misma. Y si esto no lo queréis ver...
Y eso no
ha dicho
sobre la venta política de las cosas, el Constitucional creo que no ha dicho nada.
No,
lo dijo sobre los decretos.
Josep, ¿tú qué pensas? ¿Penses que hauria d'haver fet servir un altre ple per poder abordar aquesta qüestió, o penses que no té res a veure una cosa amb l'altra?
Bueno, avui el ple que celebra el Congrés de Diputats té que debatre i té que aprovar la llei de dependència i de discapacitat. És una modificació, en aquest cas jo entenc que en aquest ple d'avui es tracta aquest tema i crec que és necessari un increment de recursos. A més, les entitats de dependència ja han advertit de la cada vegada major demanda que hi ha, i també ho acaba de dir Eduardo Luna, que és un tema emocional. Avui hi ha aquest tema en el ple del Congrés, en el Senat, o bueno, encara que s'ha de dur, a la comissió, perquè això va anar a comissió de drets socials del Congrés de Diputats, van votar en contra Partit Popular i Vox. I si avui també voten en contra en el Congrés, ho han d'explicar, que voten en contra, perquè a no ser que aquí hi hagi una trampa i has de dir augmentem les prestacions i els serveis, però han de ser les comunitats autònomes les qui ho han de gestionar i han de portar més recursos. Aquesta és la qüestió de fons. Tots volem que s'augmenti, se millori, que hi hagi més teleassistència, que es tinguin en compte els cuidadors, els familiars que tenen persones a la seva atenció en el domicili. Però qui ho paga tot això? Qui aporta recursos? I aquesta és la qüestió de fons. Vull dir, el que és la norma, la millora de la norma, tots la compartim. Ara jo el que vull saber és qui se'n fa càrrec, qui aporta recursos i com s'aplica. aquesta millora de la llei de dependència i de discapacitat.
Veurem, estarem pendent d'aquest congrés, d'aquest ple del congrés, el darrer, suposadament, abans de les vacances. Ho hem de deixar aquí, però sí que vos donem un darrer punt, acabant de saber que l'evolució de la compra-venda d'habitatge a les Balears el mes de maig empitjora i baixa un 16,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a 1.111 operacions, segons dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística. És un apunt que acabem de conèixer. Agraïm moltíssim avui als nostres tertulians que hagin passat per el dia. I vos desitgem bona setmana. Alerta'ns a calor, aneu per sombra, aigua, hidratar-se i a fer onda. Moltes gràcies, Helena.
Gràcies a vosaltres.
Eduardo i també Josep, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu, bon dia. Gràcies.
Ara actualitzem les notícies de la ràdio, uns anuncis de la televisió i tornem tot d'una amb més coses aquí al dia.